Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Ningú qüestiona si la persona afectada per un robatori ha consentit o no ha consentit, perquè en aquest tipus de delictes, que a més són greus delictes que atenten molt la intimitat i el pudor de la persona, s'està qüestionant a la dona. És aquesta mirada, no? Per què no es qüestiona els agressors? Per què no comencem a mirar a qui està exercint aquesta violència?
Són les paraules de Glòria Escudero, coordinadora de l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment en aquest Dia Mundial per eliminar la violència contra les dones. Montse Manent.
A aquesta hora milers de persones surten als carrers per protestar contra aquesta xacra. A Catalunya hi ha convocades manifestacions a les quatre capitals catalanes i a molts altres pobles i ciutats.
Sobre aquesta qüestió, augmenten les demandes i les denúncies per intents d'homicidi o abús sexual a Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra insisteixen en la importància de denunciar el maltractament psicològic, un tipus de violència molt estès, però alhora més difícil d'investigar. Ho ha explicat la caporal Andrea García, cap de grup de central d'atenció a les víctimes dels Mossos d'Esquadra.
Tot i que la violència psicològica sigui més difícil d'investigar, s'ha de denunciar perquè també hi ha d'altres formes per poder-la fer-la visible. És a dir, és necessari poder acompanyar aquesta denúncia amb algun informe d'algun psicòleg, de serveis socials o fins i tot amb testimonis, persones del teu entorn que d'alguna manera han viscut amb tu aquest maltractament.
Pendents a aquesta hora de conèixer el resultat de la consulta, els prop de 10.000 militants d'Esquerra per decidir sobre quina ha de ser la posició del partit en la investidura de Pedro Sánchez.
La victòria del sí suposaria un no a Sánchez. Al migdia, més del 40% ja havia votat. Des del col·lectiu crític Primer d'Octubre, el seu portaveu, Xavier Martínez, ha defensat la necessitat de votar no.
Nosaltres veiem claríssimament que no es mourà el PSOE i, per tant, si no es mou d'aquí, evidentment el resultat serà un no. Ojalà, no sé, es doni un cop al cap Pedro Sánchez i digui que reconeix plenament el dret a l'autodeterminació de Catalunya i que cessa la repressió. Si arribem a aquest punt, evidentment, nosaltres estaríem d'acord a investir. Però si no succeeix això, per això nosaltres estem defensant un no.
Metges de Catalunya porta a Inspecció de Treball la sobrecàrrega de feina que pateixen els facultatius en l'atenció primària.
Asseguren que l'Institut Català de la Salut no està complint l'acord que van signar ara fa un any per aixecar la vaga de metges. Ho ha explicat la secretària de Metges de Catalunya, Elena Bartozzoli.
No és de rebut que en un sistema sanitari que anomenàvem punter, que descrivíem com a punter, tu t'hagis d'esperar mesos, setmanes per veure el teu metge d'atenció primària i et trobis un metge cansat que ja a vegades no sap ni el que es fa.
En cultura, el Mas Miró a Mont-roig del Camp tanca les portes al públic per obres.
La masia on estiuejava el pintor i escultor Joan Miró entra en la segona fase de les obres de rehabilitació.
Tot plegat durarà entre 3 i 4 mesos i es portarà a terme gràcies a una subvenció estatal de 210. Isabel Oliver és la secretària d'Estat de Turisme.
I en anys successius volem i esperam poder seguir contribuint amb el manteniment i lluïment i posada en marxa encara més, si és possible, d'aquest museu, que és un recurs turístic també, és un recurs cultural de primeríssim ordre, és un tresor.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica per avui i per demà dimarts és molt similar, dominada pel cel serè o entrenyinat per bandes de núvols alts i prims. Per tant, ja seria un resum per aquests dos dies. Poques complicacions, doncs, pel que queda d'aquesta tarda de dilluns, amb cel serè, entrenyinat, i això sí, un vent que ha girat a component sud del sector central del litoral, però persisteix una mica de nord i nord-oest, al nord de l'Empordà i a la zona de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, doncs, novament, cel serè o poc ennuvolat al matí, però amb l'excepció de la depressió central, on hi haurà bancs de boira que fins i tot poden ser persistents. Al nord de la depressió central hi ha alguna vall del Prepirineu. I durant la tarda i vespre els núvols alts i mitjans seran cada vegada més abundants i compactes, i fins i tot esperem alguna tímida precipitació al quadrant nord-oest durant la tarda, i no les descartem altres punts de l'oest. Demà la temperatura mínima i la màxima pujaran, per tant, ambient agradable al centre de la jornada, i atenció al vent perquè es reforçarà durant la tarda i també l'alteració marítima a la meitat nord del litoral. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la A7, a la variant de Tarragona, molt a prop de la Canonja. Doncs bé, està complicant força el trànsit amb una cua important en direcció sud. Com us dèiem, això està passant a la A7, a la zona de la Canonja, a Tarragona, i en direcció sud a causa d'un accident. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, aquí bàsicament parlaríem d'aturades més o menys habituals a aquesta hora. En repassem algunes. Per exemple, la C58 són uns 4 quilòmetres entre Ripollet i el Nus d'entrada a Barcelona. També hi ha 4 quilòmetres de retencions a l'AP7 entre Mollet, Santa Perpètua, arribant a Barberà, sempre en direcció sud. I a l'extrem sud de Barcelona destaquem, per una banda, la D23, amb retencions entre Sant Just i la Diagonal, però també de sortida entre Molins de Rei i el Papiol. Acabem, per exemple, amb l'autovia 2. Aquí les aturades són de 2 quilòmetres a Sant Joan d'Espí, direcció Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A aquesta hora, centenars de milers de persones surten als carrers en motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Volen evidenciar un problema que, lluny de resoldre's, cada cop va a més.
A Catalunya, en el darrer any, s'han disparat les denúncies per abús sexual i intent d'homicidi contra parella o exparella en un 40% més, i ja són 8 les dones assassinades en casos de violència masclista.
Per dir prou aquesta xacra, Catalunya també surt al carrer amb manifestacions, no tan sols a les 4 capitals catalanes, sinó també a altres pobles i ciutats.
A Barcelona, l'entitat Novembre Feminista ha convocat els Jardinets de Gràcia 6:45 i la protesta ha d'arribar fins a Plaça de Catalunya. A Girona, la plataforma 8M ha organitzat una marxa de torxes a les 8 del vespre amb sortida des de l'edifici de la Generalitat, i a Lleida la cita és a la plaça Víctor Siurana a 7:45 del vespre.
A Tarragona, el punt de trobada era a les 6 de la tarda a la plaça de la Font, i seguint la convocatòria està la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez. Bona tarda.
Molt bona tarda, doncs, a Tarragona. La manifestació, com bé has dit, començava a les 6, però finalment ha començat a 6:45 perquè han volgut esperar pitja horeta perquè s'ha fet més gent. A hores d'ara, unes 400 persones caminen per carrers de Tarragona en direcció a la declaració del govern espanyol, on hi ha un escenari portat i esperat diferents parlaments. Abans de començar la manifestació, han fet una performance davant l'Ajuntament de Tarragona i ha començat un iceberg on han volgut demostrar que la violència masclista no s'hi comés al cop, sinó que abans hi ha moltes altres coses i el cop són de puta iceberg.
Gràcies, Marina, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demanem disculpes per aquest so, que des de, per descomptat no és el que desitjàvem. Ho dèiem abans, a Catalunya fins avui 8 dones han perdut la vida a mans de les seves parelles o exparelles. Totes d'aquestes dones, abans de perdre la vida, també han patit amenaces, coaccions o tracte degradant. La meitat dels maltractaments a dones són psicològics. D'aquí la importància de denunciar aquest tipus de violència, molt estès, però alhora més difícil d'investigar. Jessica Del Moro, explica'ns.
Les demandes per intents d'homicidi han augmentat de 16 al 2018 a 23 enguany, i també s'incrementen prop del 43% les denúncies per abusos sexuals. En aquest cas, se n'han registrat 40 en el que va d'any. El delicte més denunciat és el de maltractaments en l'àmbit de la llar, que representa un 40% de tots els fets delictius. La violència psicològica, és a dir, amenaces, coaccions, vexacions, assetjament i tracte degradant, s'ha cobrat més de la meitat de les denúncies interposades. La caporal Andrea García, cap del grup central d'atenció la víctima dels Mossos d'Esquadra, alerta de la importància de denunciar aquesta xacra.
Tot i que la violència psicològica sigui més difícil d'investigar, s'ha de denunciar, perquè també hi ha d'altres formes per poder-la fer-la visible. És a dir, és necessari poder doncs, acompanyar doncs, aquesta denúncia doncs, amb algun informe d'algun psicòleg, de serveis socials o fins i tot amb testimonis, persones del teu entorn que d'alguna manera han viscut amb tu doncs, aquest maltractament.
Els Mossos posen també el focus en l'increment de delictes de ciberviolència, és a dir, la vinculada amb internet i les noves tecnologies, com per exemple la revelació de secrets. La franja d'edat que més denuncia és la de dones d'entre 31 i 40 anys, tot i que la més afectada és una mica més àmplia, va dels 21 als 50 anys. Els homes detinguts fins a l'octubre per delictes sobre violència de gènere han estat uns 4.500, un 2,6% més que durant el mateix període de l'any passat, i amb un notable descens del 24% dels detinguts d'entre 14 i 17 anys.
Els Mossos d'Esquadra han tramitat més d'11.000 denúncies per alguna mena de maltractament de gènere físic o psicològic. Però què passa quan aquestes denúncies arriben als jutjats? Les dades indiquen que aquest any s'han denegat gairebé la meitat de les mesures de protecció sol·licitades per víctimes de violència masclista. Els jutjats de Vic i de Gandesa són els que més n'han rebutjat. En té tots els detalls la nostra companya Carina Baibé.
Catalunya continua sent l'autonomia que més ordres de protecció denega a tot l'Estat. Els jutjats catalans han rebutjat fins al setembre la meitat de les ordres de protecció que havien demanat les víctimes de violència masclista i fins a 18 partits judicials han desestimat més ordres de les que han donat. Entre ells, Vic i Gandesa són els que presenten una taxa de rebuig més elevada. Per contra, els jutjats de Vilafranca, Espluga, Cervera i Viella són els únics que han acceptat totes les ordres de protecció. Pel que fa a nombre de víctimes, les xifres oficials comptabilitzen des del gener una dotzena de dones assassinades per violència masclista, una xifra que s'eleva fins a 16 en el recompte no oficial, segons el web feminicidio.net. En l'última dècada han mort de forma oficial 97 dones, mentre que les dades no oficials gairebé doblen aquesta xifra. Pel que fa al finançament, l'Estat no ha doblat el finançament previst per enguany destinat als ajuntaments, que reben 700 euros més 20 cèntims per habitant. A casa nostra, l'Institut Català de les Dones, l'encarregat de dissenyar polítiques per erradicar aquesta xacra, tampoc ha arribat a assolir el pressupost de 30 milions d'euros que la llei preveia per el 2010. S'ha quedat només en els 8 milions.
Anem ara a un altre punt de connexió. A Sabadell també fa pocs minuts que ha començat una altra manifestació en contra de la violència domèstica. Ahir els sabadellencs ja es van concentrar davant els jutjats de la ciutat i avui tornen al carrer per dir prou a aquesta xacra social. Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs mira, a hores d'ara 150 persones han començat a caminar des de les dones del tèxtil per Via Massaguer i fins a la plaça Doctor Robert. Hem de dir que la marxa avança a una mica de ritme lent i que segurament s'esperaven més persones, però això no ha frenat els manifestants que s'estan concentrant aquí, comencen a avançar sota el lema Sabadell sense violències masclistes. Com dèiem, quan arribin a la plaça Doctor Robert hi tindrà lloc l'acte central d'aquest 25è a la ciutat, on es llegirà un manifest que ha anat a càrrec dels integrants de la taula de gènere, feminisme i LGTBI, i també es podrà gaudir d'un espectacle acrobàtic. De moment, doncs, 150 persones concentrades aquí a Sabadell per rebutjar la violència masclista.
Doncs també gràcies, Helena Molís, des de Ràdio Sabadell, per aquesta última hora. I a Figueres, els alumnes dels quatre instituts de la capital altaempordanesa han estat els encarregats de llegir un manifest i de col·locar tot un seguit de cadires buides al Passeig Nou per homenatjar i recordar cada una de les 1.027 dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Un acte on els alumnes dels quatre instituts de la ciutat, el d'Olofeu, el Muntaner, el Monturiol i l'Oliva Gran, han llegit el nom d'aquestes dones mentre es col·locava una cadira buida. Figueres ha volgut recordar les dades de les dones que pateixen aquestes violències i, sobretot, ha remarcat que la data de tot Catalunya aquest tercer trimestre és de 35 anys. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en el seu Parlament s'ha dirigit especialment als joves de la ciutat.
Sinó que la violència s'expressa de moltes formes i de moltes maneres, i que desgraciadament restringeix la nostra llibertat i restringeix els nostres drets. Ningú és ningú per dir-nos com hem d'anar vestides, per dir-nos què tenim en el nostre mòbil.
Mentre es col·locaven les cadires, s'ha recordat les dades de víctimes per violència de gènere i s'han llegit també diferents fragments de textos i també de poemes.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
A l'espera, aquesta hora, de conèixer el resultat de la consulta que aquest dilluns ha portat a prop de 10.000 militants a decidir sobre quina ha de ser la posició de la formació Esquerra Republicana en la investidura de Pedro Sánchez per conformar un govern PSOE Unides Podem a Madrid. La pregunta parla directament de rebutjar la investidura si no s'obre un procés de negociació sobre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. És una votació telemàtica que ha començat a les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. Fins al migdia havia votat el 40% de la militància.
Uns 9.500 militants estan cridats a votar en aquesta consulta. La victòria del sí en aquesta votació suposaria un no a Sánchez. Al migdia, més del 40% ja havia votat. Sobre la consulta n'ha parlat a la xarxa el col·lectiu Primer d'Octubre. Són militants d'Esquerra que reclamen que reivindiqui el mandat del referèndum a la via unilateral. Escoltem el seu portaveu, Xavier Martínez Gil.
Nosaltres veiem claríssimament que no es mourà el PSOE i, per tant, si no es mou d'aquí, evidentment el resultat serà un no. Ojalà, no sé, es doni un cop al cap Pedro Sánchez i digui que reconeix plenament el dret a l'autodeterminació de Catalunya i que cessa la repressió. Però, si arribem a aquest punt, evidentment nosaltres estaríem d'acord a investir. Però si no succeeix això, per això nosaltres estem defensant un no.
Els resultats de la consulta interna d'Esquerra Republicana se sabran aquest vespre, abans de les 9.
I paral·lel al que decideixi avui la militància en aquesta consulta, que s'ha de conèixer d'aquí a poc menys d'una hora, com dèiem, Esquerra Republicana ha avançat aquest migdia que les negociacions amb el PSOE s'han de dur a terme en dues fases.
En la primera es preveu una trobada entre totes dues formacions, si la militància ho avala, i una segona, si s'arriba a un acord d'investidura, s'hauria de fer una mesa de negociació entre govern català i espanyol per afrontar la crisi catalana. Així ho ha explicat la portaveu d'Esquerra al Parlament, Marta Vilalta.
Una mesa amb un calendari fixat i una mesa amb unes garanties de compliment perquè no ens estafin d'entrada. Per tant, aquest gest inequívoc no el concretem, però hi ha d'haver aquest compromís, ha de ser explícit.
Per la seva banda, Junts per Catalunya també ha fixat avui les condicions per aprovar la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern. Entre elles, que el PSOE accepti el president Quim Torra i l'expresident Carles Puigdemont com a interlocutors.
Es tracta, diuen, d'iniciar un diàleg sense condicions en què també reconeguin els presos i exiliats com a interlocutors. Junts per Catalunya també demana que qualsevol solució que es proposi acabi en una votació, que s'acabi la repressió i que es recuperi la figura del mediador internacional.
Doncs precisament el PSOE ja ha respost tant a Junts com a Esquerra Republicana i els adverteix que no acceptarà una taula de diàleg entre governs. I enmig de les negociacions, el PSC reconeix Catalunya com a nació i Espanya com un estat plurinacional.
La proposta forma part d'un document marc que el PSC té previst aprovar en el seu 14è congrés el proper 13 i 14 de desembre. En el text es parla de l'encaix de Catalunya dins una Espanya que aposti cada cop més pel federalisme. Els socialistes aposten per la via del diàleg, la negociació i el pacte, però des del total respecte per la legalitat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Metges de Catalunya portarà demà a Inspecció de Treball la sobrecàrrega que pateixen els facultatius en l'atenció primària. Asseguren que l'Institut Català de la Salut no està complint l'acord que van signar ara fa un any per aixecar la vaga de metges. El sindicat ha fet una enquesta en què gairebé el 100% dels facultatius assegura que té un excés de visites a la consulta. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Segons el sindicat, l'acord s'està aplicant de manera lenta i desigual. Ho atribueix a la manca de voluntat de l'Institut Català de la Salut per contractar facultatius que puguin alleujar la sobrecàrrega i a les traves que hi posen alguns responsables territorials i directius de centres d'atenció primària. Per això, com ha explicat la secretària del sector primària X de Metges de Catalunya, Elena Bartolozzi, han decidit portar el cas davant l'autoritat laboral.
Que en un sistema sanitari que anomenàvem punter, que descrivíem com a punter, tu t'hagis d'esperar mesos, setmanes per veure el teu metge d'atenció primària i et trobis un metge cansat que ja a vegades no sap ni el que es fa.
El sindicat posa com a exemple de la situació que poc més del 3% de les absències programades dels metges, com les vacances, són cobertes per substituts.
La Generalitat vol duplicar l'ús de la bicicleta en els desplaçaments urbans l'any 2025 per reduir 50.000 tones de CO2. Vol que hi hagi fins a 1.500 quilòmetres per fer viatges en bicicleta de llarg recorregut i anima les empreses a tenir aparcaments segurs per les bicicletes dels treballadors. Són alguns dels objectius de l'estratègia catalana de la bicicleta que s'ha presentat avui a Barcelona. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Un dels objectius per al 2025 és passar del 4 al 8% els trajectes diaris en bicicleta. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha fet el càlcul de la petjada de carboni que suposaria.
Augmentar la quota modal de la bicicleta fins un 8% dels desplaçaments urbans contribuiria a reduir 50.000 tones de CO2, 147 tones de diòxids de nitrogen i 13 tones de PMs, de partícules, cada any.
També volen passar dels 600 quilòmetres actuals als 1.500 per fer trajectes llargs o posar aparcaments segurs a les estacions de trens i als llocs de feina. El desig del govern és que els ajuntaments i les empreses designin una persona de referència i planifiquin actuacions triennals, però fins llavors no hi haurà pressupost.
En cultura, a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, el Mas Miró tanca les portes al públic. La masia, on estiuejava el pintor i escultor Joan Miró, entra en la segona fase de les obres de rehabilitació, tot aprofitant la temporada d'hivern amb menys turisme a la zona. La nova ràdio, David Fernández.
Entre d'altres, es rehabilitarà la cuina per fer-la visitable i el terra del menjador, s'instal·larà un ascensor, s'incorporarà un audiovisual a l'inici de la visita i s'ampliarà la informació de les audioguies. Tot plegat durarà entre 3 i 4 mesos i es portarà a terme gràcies a una subvenció estatal de 210.000 euros. Isabel Oliver és la secretària d'Estat de Turisme.
I en anys successius volem i esperam poder seguir contribuint amb el manteniment i lluïment i posada en marxa encara més, si és possible, d'aquest museu, que és un recurs turístic també, és un recurs cultural de primeríssim ordre, és un tresor.
El govern de l'Estat ja va aportar 200.000 euros per a la primera part del projecte. Per la seva banda, l'alcalde de Mont-roig del Camp i president de la Fundació Mas Miró, Fran Morancho, ha reclamat de nou una implicació més ferma a nivell econòmic tant de la Generalitat com de la Diputació de Tarragona.
I encara a terres tarragonines, el port de Tarragona serà un dels eixos centrals de la Tàrraco Bienal de l'any que ve. L'organització ja treballa en la que serà la cinquena edició del Congrés d'Arqueologia i Món Antic, que posarà sobre la taula el funcionament dels ports i el mercat d'intercanvi en l'antiguitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Una reunió entre científics i experts que explicaran què significava, com eren els intercanvis i quina relació tenien els estrangers quan s'instauraven a la ciutat. Així ho explica el catedràtic d'Arqueologia de la URB i coordinador de Tàrraco Bienal, el doctor Joaquín Ruiz d'Arbulo.
Tarragona s'entén els seus orígens a partir del seu enclavament portuari. La història de la nostra ciutat és la història del port, van íntima, com tots som molt conscients, van íntimament units, i examinarem com funciona aquesta lògica de què significa viure en port, les relacions comercials, la fiscalitat a l'època romana.
Des de Tàrraco Bienal expliquen que sense el port Tarragona no tindria sentit i que en aquesta ocasió col·laboraran amb el port del Roda o el de Roma, entre d'altres.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Parlem de futbol. El Nàstic ja guanya amb Saligrat.
Els tarragonins que estrenaven entrenador després de la destitució de Bartolo es van imposar a l'Egea 2-0 i ara ocupen el lloc de promoció per la permanència. L'equip ara entrenat per Toni Saligrat va retrobar-se amb la victòria 5 jornades després.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
L'estrena de Toni Saligrat al capdavant de la banqueta grana no podia començar millor. Victòria per 2-0 davant l'Egea de los Caballeros. Bonilla des del punt de penal i Juan Rodríguez rematant la centrada d'una falta han donat als tres lloc que ha vist com el seu equip torna a guanyar el nou estadi després de més d'un mes sense fer-ho. Toni Saligrat va introduir uns quants canvis en l'onze inicial, com la suplència de Perone, el retorn de Goldar a l'eix de la defensa i el Barran ocupant com a titular el carril dret. El tècnic grana valorava així la victòria davant l'Egea.
Avui hi havia diversos objectius importants i alguns s'han complert. Primer dia, guanyar. A més, tenien que guanyar i guanyar a casa. Ja se l'havien guanyat un partit. Aquestes eren les dues consignes fonamentals. Però, a més, també volíem veure l'equip que donés sensació d'equip, que tots a una volíem aconseguir algo. Jo he tingut aquesta sensació. I que tothom, dintre les seves possibilitats, donés tot el que té al terreny de joc. A partir d'ahí sortirà el talent d'aquest equip, que en té moltíssim.
Una victòria que hauria pogut ser molt més ampla, ja que Pedro Martín va errar un penal i Jonathan Pereira no va poder materialitzar una ocasió molt clara després d'un 1 contra 1 amb el porter visitant. La setmana que ve el conjunt grana visita el municipal Sagnier per enfrontar-se al Prat, equip que ocupa les posicions de descens.
En llocs de descens, doncs, continuen Badalona i Prat, que es van enfrontar amb victòria dels Pota Blava per 0-1. A la part alta, tot continua igual. El Lleida és segon, després de l'empat a 1 amb el Barça B, i tercer segueix el Sabadell, que també va igualar el seu partit al Camp de l'Ebre 1-1. També destaca les victòries de l'Espanyol B, l'Olot i el Cornellà, que el situa a la zona còmoda de la classificació.
L'Hospitalet és més líder de tercera.
Els riberencs, que van guanyar el Vilafranca 2-0, aprofiten l'ensopegada de la Pobla al camp del Granollers per 4-2, per ampliar l'avantatge al capdavant de la classificació a 5 punts sobre els seus perseguidors. Aquests, precisament, són els vallesans, segons els tarragonins, quarts al Terrassa, tercer, que es va imposar a l'Igualada, 4-1. El tècnic de l'Esport Club Granollers és José Solivelles.
Jo crec que nosaltres teníem un pla de partit que ens ha sortit perfecte, sobretot a la primera part, i bueno, tot el que teníem treballat i la forma en la que nosaltres pensem que podíem avui guanyar el partit, doncs se'ns ha donat i bé, contents.
Tots tres equips estan empatats amb 27 punts. A la part baixa, els igualadins són últims i el Sants queda a un punt de la salvació després de guanyar el Sant Feliuenc 2-0.
En waterpolo, el Centre Natació Sabadell busca la quarta Supercopa d'Europa a Can Llong.
Les de David Palma s'enfrontaran demà en la gran final a l'Horizonte de Catània en una competició que es disputarà per primera vegada a Sabadell. L'equip vellesà, gran dominador del waterpolo femení estatal i europeu en la darrera dècada, i arriba en un mal moment després de cedir el liderat de la competició domèstica en favor del Mataró fa dues setmanes i perdre aquest cap de setmana davant el Mediterrani.
En bàsquet, l'Unigirona torna amb força.
Després de l'aturada per seleccions, les gironines van tornar a la Lliga Femenina amb una contundent victòria a la pista de l'Extremadura, 42-70.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
L'1 de desembre, el conjunt belga Vox Luminis presentarà a l'auditori el treball Ave Musiken, amb què recentment ha guanyat el prestigiós premi Gramophone.
El disc és un recull d'obres de Dieterich Buxtehude, organista admirat per Bach. Va escriure per a les vetllades musicals que organitzava la ciutat de Lübeck els 5 diumenges anteriors a Nadal.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
Entra al web cido.diva.cat i podràs accedir a la informació oficial que afecta l'àmbit territorial de Catalunya. Ajuts i subvencions, licitacions, oposicions i borses de treball, normativa del teu municipi, convenis col·lectius i molt més.
Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. cido.diva.cat, Diputació de Barcelona.
Llibre, amb Joan Fàbregas.
Hola, avui us vinc a presentar un llibre titulat El risc més gran. L'autora es diu Laura Pinyol i està publicat per Editorial Amsterdam. La Laura Pinyol i Puig va néixer a Terrassa l'any 1979, és periodista i aquesta és mera novel·la. La Laura és especialitzada en comunicació i també col·labora en diversos mitjans escrits, com el Diari Ara, el Nació Digital i Descobrir. I, a més, doncs, dirigeix també una agència de publicació.
Música.
La novel·la El risc més gran és la història de la Júlia, que és una dona de 34 anys que un dia decideix deixar enrere la seva vida al Vallès i marxar amb els seus dos fills a Prat de Comte, que és un petit poblet de la Terra Alta al sud del nostre país. Ho fa després d'una trencadissa emocional i amb la sensació d'haver quedat atrapada en una teranyina que els altres han teixit per ella. Lluny de la ciutat, la Júlia ha d'aprendre a conjugar la seva vida amb els buits que han deixat les persones que s'estima, com ara la seva mare, carismàtica, el seu marit, distanciat, l'amant, la seva amiga Tona, i a la vegada endreçar els records i sobreposar-se a les incerteses. Aquesta és una novel·la que parla de relacions entre una mare i els seus fills, entre una dona i diversos homes, entre dues amigues, entre una família. Són relacions entre persones que tenen com a denominador comú aquest personatge tan ben dibuixat que és la Júlia Soteres, que és la nostra protagonista.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Ningú qüestiona si la persona afectada per un robatori ha consentit o no ha consentit. Per què en aquest tipus de delictes, que a més són greus delictes que atenten molt la intimitat i el pudor de la persona, s'està qüestionant a la dona? És aquesta mirada, no? Per què no es qüestiona els agressors? Per què no comencem a mirar a qui està exercint aquesta violència?
Són les paraules a la xarxa de Glòria Escudero, coordinadora de l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment en aquest Dia Mundial per eliminar la violència contra les dones. Montse Manent.
A aquesta hora, centenars de milers de persones surten als carrers per protestar contra aquesta xacra. A Catalunya hi ha convocades manifestacions a les quatre capitals catalanes i a molts altres pobles i ciutats.
Sobre aquesta qüestió, augmenten les demandes i les denúncies per intents d'homicidi o abús sexual a Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra insisteixen en la importància de denunciar el maltractament psicològic, un tipus de violència molt estesa, però alhora més difícil d'investigar. Ho explica la caporal Andrea García, cap de grup de central d'atenció a les víctimes dels Mossos d'Esquadra.
Tot i que la violència psicològica sigui més difícil d'investigar, s'ha de denunciar perquè també hi ha d'altres formes per poder-la fer-la visible. És a dir, és necessari poder acompanyar aquesta denúncia amb algun informe d'algun psicòleg, de serveis socials o fins i tot amb testimonis, persones del teu entorn que d'alguna manera han viscut amb tu aquest maltractament.
Pendents a aquesta hora de conèixer el resultat de la consulta als prop de 10.000 militants d'Esquerra Republicana per decidir sobre quina ha de ser la posició del partit en la investidura de Pedro Sánchez.
La victòria del sí suposaria un no a Sánchez. Al migdia, més del 40% ja havia votat. Des del col·lectiu crític 1er d'octubre, el seu portaveu, Xavier Martínez, ha defensat la necessitat de votar no.
Nosaltres veiem claríssimament que no es mourà el PSOE i, per tant, si no es mou d'aquí, evidentment el resultat serà un no. Ojalà, no sé, es doni un cop al cap Pedro Sánchez i digui que reconeix plenament el dret a l'autodeterminació de Catalunya i que cessa la repressió. Si arribem a aquest punt, evidentment, nosaltres estaríem d'acord a investir-ho. Però si no succeeix això, per això nosaltres estem defensant un no.
Metges de Catalunya porta a Inspecció de Treball la sobrecàrrega de feina que pateixen els facultatius en l'atenció primària.
Asseguren que l'Institut Català de la Salut no està complint l'acord que van signar ara fa un any per aixecar la vaga de metges. Ho ha explicat la secretària de Metges de Catalunya, Elena Bartolozzi.
No és de rebut que en un sistema sanitari que anomenàvem punter, que descrivíem com a punter, tu t'hagis d'esperar mesos, setmanes per veure el teu metge d'atenció primària i et trobis un metge cansat que ja a vegades no sap ni el que es fa.
I en cultura, el Mas Miró a Mont-roig del Camp tanca les portes al públic per obres.
La masia on estiuejava el pintor i escultor Joan Miró entra en la segona fase de les obres de rehabilitació, tota procurada d'hivern, amb menys turisme a la zona.
La nova ràdio, David Fernández.
Tot plegat durarà entre 3 i 4 mesos i es portarà a terme gràcies a una subvenció estatal de 210.000 euros. Isabel Oliver és la secretària d'Estat de Turisme.
I en anys successius volem i esperam poder seguir contribuint amb el manteniment i lluïment i posada en marxa encara més, si és possible, d'aquest museu, que és un recurs turístic també, és un recurs cultural de primeríssim ordre, és un tresor.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica per avui i per demà dimarts és molt similar, dominada pel cel sereu, entrenyinat per bandes de núvols alts i prims. Per tant, ja seria un resum per aquests dos dies. Poques complicacions, doncs, pel que queda d'aquesta tarda de dilluns, amb cel serè, entrenyinat, i això sí, un vent que ha girat a component sud al sector central del litoral, però persisteix una mica de nord i nord-oest al nord de l'Empordà i a la zona de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, doncs, novament, cel serè o poc ennuvolat al matí, però amb l'excepció de la depressió central, on hi haurà bancs de boira que fins i tot poden ser persistents. Al nord de la depressió central hi ha alguna vall del Prepirineu. I durant la tarda i vespre, els núvols alts i mitjans seran cada vegada més abundants i compactes, i fins i tot esperem alguna tímida precipitació al quadrant nord-oest durant la tarda, i no les descartem altres punts de l'oest. Demà la temperatura mínima i la màxima pujaran, per tant, ambient agradable al centre de la jornada, i atenció al vent perquè es reforçarà durant la tarda i també l'alteració marítima a la meitat nord del litoral. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem parlant de la ronda de dalt de Barcelona. Al tram de la Vall d'Hebron hi ha hagut un accident. L'accident ha estat en sentit Llobregat. Hi ha aturades gairebé entre Meridiana i la Vall d'Hebron, això com et deia, la ronda de dalt, sentit Llobregat, però en direcció contrària també hi ha cues importants, també són més llargues. Parlem de tensions que arriben des de Diagonal fins a la Vall d'Hebron. Per tant, problemes avui en aquesta ronda de dalt de Barcelona. De la resta de vies, destaquem encara aturades d'un parell de quilòmetres a la C58 d'entrada a Barcelona, entre Montcada i el Nus. També el tram de Terrassa, sentit nord, sentit Manresa. Retencions que es repeteixen ara ja només durant un quilòmetre a la C59 a Palau-Solità i Plegamans, en sentit nord. A l'extrem sud de Barcelona ens queda bàsicament l'autopista B23, amb aturades d'un parell de quilòmetres ja a l'enllaç del Papiol, aquests dos carrils que van a buscar l'AP7 en sentit nord. Acabem a les comarques de Tarragona, encara tenim aquest accident a la A7, a la variant, a la zona de Tarragona, que talla un carril en sentit sud i provoca aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat. A aquesta hora, milers de persones surten al carrer arreu de l'estat espanyol en motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Volen evidenciar un problema que, lluny de resoldre's, cada cop va a més.
A Catalunya, en el darrer 2019, s'han disparat les denúncies per abús sexual i intent d'homicidi contra la parella o exparella en un 40% més, i ja són 8 les dones assassinades en casos de violència masclista.
Per dir prou a aquesta xacra, Catalunya també surt al carrer amb manifestacions, no tan sols a les quatre capitals catalanes, sinó també a altres pobles i ciutats.
A Barcelona, l'entitat Novembre Feminista ha convocat els Jardinets de Gràcia a 6:45 i la protesta d'arribar fins a plaça Catalunya. A Girona, la plataforma 8M ha organitzat una marxa de torxes a les 8 del vespre amb sortida des de l'edifici de la Generalitat. A Tarragona, el punt de trobada era a les 6 de la tarda a la plaça de la Font.
I a Lleida fa pocs minuts que ha començat una concentració a la plaça Víctor Siurana. Allà hi tenim la nostra companya, d'UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort, bona tarda.
Bona tarda. La concentració ha començat, com ja has dit, a la plaça Víctor Siurana, davant del rectorat aquí a Lleida, i actualment des de l'organització, des de Dones Lleida, ens han dit que hi ha d'haver prop de 400 persones, tot i que no han volgut aventurar-se gaire, perquè continua arribant gent i preveuen que s'hi vagi sumant també més persones al llarg del recorregut, perquè hi ha un degoteig constant de persones. Demanen la erradicació de la violència masclista i recorreran la Rambla d'Aragó fins a l'avinguda Blondet i finalitzaran a la plaia. Allà hi ha els cantaires de Ponent que, com cada dilluns a les 8 del vespre realitzen la seva cantada i aquesta vegada ho faran de forma conjunta amb la manifestació. Després, davant la subdelegació del govern espanyol, està previst que facin una performance, però des de l'ONG encara no ens han dit en què consistirà, tot i que han afirmat que serà una acció reivindicativa.
Doncs gràcies, Adriana Fort. Estarem pendents. I ho dèiem abans, a Catalunya, fins avui, 8 dones han perdut la vida a mans de les seves parelles o exparelles. Moltes d'aquestes dones, abans de perdre la vida, també han patit amenaces, coaccions o tracte degradant. La meitat dels maltractaments a dones són psicològics. D'aquí la importància de denunciar aquest tipus de violència, molt estès, però alhora més difícil d'investigar. Jessica del Moral, explica'ns.
Les demandes per intents d'homicidi han augmentat de 16 al 2018 a 23 enguany i també s'incrementen prop del 43% les denúncies per abusos sexuals. En aquest cas, se n'han registrat 40 en el que va d'any. El delicte més denunciat és el de maltractaments en l'àmbit de la llar, que representa un 40% de tots els fets delictius. La violència psicològica, és a dir, amenaces, coaccions, vexacions, assetjament i tracte degradant, s'ha cobrat més de la meitat de les denúncies interposades. La caporal Andrea García, cap del grup central d'atenció la víctima dels Mossos d'Esquadra, alerta de la importància de denunciar aquesta xacra.
Tot i que la violència psicològica sigui més difícil d'investigar, s'ha de denunciar perquè també hi ha d'altres formes per poder-la fer-la visible. És a dir, és necessari poder acompanyar aquesta denúncia amb algun informe d'algun psicòleg, de serveis socials o fins i tot amb testimonis, persones del teu entorn que d'alguna manera han viscut amb tu aquest maltractament.
Els Mossos posen també el focus en l'increment de delictes de ciberviolència, és a dir, la vinculada amb internet i les noves tecnologies, com per exemple la revelació de secrets. La franja d'edat que més denuncia és la de dones d'entre 31 i 40 anys, tot i que la més afectada és una mica més àmplia, va dels 21 als 50 anys. Els homes detinguts fins a l'octubre per delictes sobre violència de gènere han estat uns 4.500, un 2,6% més que durant el mateix període de l'any passat, i amb un notable descens del 24% dels detinguts d'entre 14 i 17 anys.
I els Mossos d'Esquadra han tramitat més d'11.000 denúncies per alguna mena de maltractament de gènere, físic o psicològic. Però què passa quan aquestes denúncies arriben als jutjats? Les dades indiquen que aquest any s'han denegat gairebé la meitat de les mesures de protecció sol·licitades per víctimes de violència masclista. Els jutjats de Vic i de Gandesa són els que més n'han rebutjat. En té tots els detalls la nostra companya Carina Bellvé.
Catalunya continua sent l'autonomia que més ordres de protecció denega a tot l'Estat. Els jutjats catalans han rebutjat fins al setembre la meitat de les ordres de protecció que havien demanat les víctimes de violència masclista i fins a 18 partits judicials han desestimat més ordres de les que han donat. Entre ells, Vic i Gandesa són els que presenten una taxa de rebuig més elevada. Per contra, els jutjats de Vilafranca, Esplugues, Cervera i Viella són els únics que han acceptat totes les ordres de protecció. Pel que fa a nombre de víctimes, les xifres oficials comptabilitzen des del gener una dotzena de dones assassinades per violència masclista, una xifra que s'eleva fins a 16 en el recompte no oficial, segons el web feminicidio.net. En l'última dècada han mort de forma oficial 97 dones, mentre que les dades no oficials gairebé doblen aquesta xifra. Pel que fa al finançament, l'Estat no ha doblat el finançament previst per enguany destinat als ajuntaments, que reben 700 euros més 20 cèntims per habitant. A casa nostra, l'Institut Català de les Dones, l'encarregat de dissenyar polítiques per erradicar aquesta xacra, tampoc ha arribat a assolir el pressupost de 30 milions d'euros que la llei preveia per a el 2010. S'ha quedat només en els 8 milions.
A Badalona aquesta tarda s'ha representat una performance de denúncia titulada Que nadie te corte las alas i tot seguit s'ha llegit un manifest commemoratiu de la cita. Els actes han estat organitzats per la Federació de Dones de Badalona. Radio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. Durant l'acte s'han llegit els noms de les 91 dones que han estat assassinades enguany per la violència masclista. 52 d'elles consten a les xifres oficials. La resta no, ja que no han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. L'acte també ha comptat amb una performance de la Federació de Dones de Badalona, que ha volgut retre homenatge a les germanes Mirabal, conegudes com les Mariposes, assassinades el 25 de novembre de l'any 1960 per ordre del dictador Dominicà Trujillo, del que eren opositores. Des de la Federació de Dones consideren que cal un canvi urgent en la legislació per tal d'acabar amb aquesta xacra. Escoltem a Rocío Mateos.
Cuando se habla no de pisos de acogida, pues nosotros eso lo valoramos muchísimo, porque se están haciendo nuevas aportaciones. Cuando se habla de hacer cambios de leyes, cuando se habla de que tengan una formación, ¿no?, los jueces y juezas, o sea, todo eso es prioritario. Pero claro, las leyes es algo que se han quedado obsoletas, ¿sí? Lo que necesitamos es borrar esas que ya están obsoletas y crear leyes nuevas.
L'acte també ha comptat amb una actuació teatral que ha criticat el masclarent en algunes cançons infantils. Finalment, també s'ha fet un recital poètic a càrrec de Mireia Calafell i de la violoncialista Jord Runars.
I a Figueres, els alumnes dels quatre instituts de la capital altempordanesa han estat els encarregats de llegir un manifest i de col·locar tot un seguit de cadires buides al Passeig Nou per homenatjar i recordar cada una de les 1.027 dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Un acte on els alumnes dels quatre instituts de la ciutat, el d'Olofeu, el Muntaner, el Monturiol i l'Oliva Gran, han llegit el nom d'aquestes dones mentre es col·locava una cadira buida. Figueres ha volgut recordar les dades de les dones que pateixen aquestes violències i, sobretot, ha remarcat que la mitjana d'edat a tot Catalunya aquest tercer trimestre és de 35 anys. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en el seu Parlament s'ha dirigit especialment als joves de la ciutat.
Sinó que la violència s'expressa de moltes formes i de moltes maneres i que desgraciadament restringeix la nostra llibertat i restringeix els nostres drets. Ningú és ningú per dir-nos com hem d'anar vestides, per dir-nos què tenim en el nostre mòbil.
Mentre es col·locaven les cadires, s'ha recordat les dades de víctimes per violència de gènere i s'han llegit també diferents fragments de textos i també de poemes.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
A l'espera a aquesta hora de conèixer el resultat de la consulta que aquest dilluns ha portat a prop de 10.000 militants d'Esquerra Republicana a decidir sobre quina ha de ser la posició de la formació en la investidura de Pedro Sánchez per conformar un govern PSOE Unides Podem a Madrid. La pregunta parla directament de rebutjar la investidura si no s'obre un procés de negociació sobre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. És una votació telemàtica que ha començat a les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. Fins al migdia havia votat el 40% de la militància.
Uns 9.500 militants estan cridats a votar en aquesta consulta. La victòria del sí en aquesta votació suposaria un no a Sánchez. Al migdia, més del 40% ja havia votat. Sobre la consulta n'ha parlat a la xarxa el col·lectiu Primer d'Octubre. Són militants d'Esquerra que reclamen que reivindiqui el mandat del referèndum i la via unilateral. Escoltem el seu portaveu, Xavier Martínez Gil.
Nosaltres veiem claríssimament que no es mourà el PSOE i, per tant, si no es mou d'aquí, evidentment el resultat serà un no. Ojalà, no sé, es doni un cop al cap Pedro Sánchez i digui que reconeix plenament el dret a l'autodeterminació de Catalunya i que cessa la repressió. Si arribem a aquest punt, evidentment, nosaltres estaríem d'acord a investir. Però si no succeeix això, per això nosaltres estem defensant un no.
Els resultats de la consulta interna d'Esquerra Republicana se sabran aquest vespre, abans de les 9.
Doncs, paral·lel al que decideixi avui la militància en aquesta consulta, que s'ha de conèixer, com dèiem, d'aquí a poc menys d'una hora, Esquerra Republicana ha avançat aquest migdia que les negociacions amb el PSOE s'han de dur a terme en dues fases.
A la primera es preveu una trobada entre totes dues formacions si la militància ho avala, i una segona, si s'arriba a un acord d'investidura, s'hauria de fer una mesa de negociació entre govern català i espanyol per afrontar la crisi catalana. Així ho ha explicat la portaveu d'Esquerra al Parlament, Marta Vilalta.
Una mesa amb un calendari fixat i una mesa amb unes garanties de compliment perquè no ens estafin d'entrada. Per tant, aquest gest inequívoc no el concretem, però hi ha d'haver aquest compromís, ha de ser explícit.
Per la seva banda, Junts per Catalunya també ha fixat avui les condicions per aprovar la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern. Entre elles, que el PSOE accepti el president Quim Torra i l'expresident Carles Puigdemont com a interlocutors.
Es tracta, diuen, d'iniciar un diàleg sense condicions en què també reconeguin els presos i exiliats com a interlocutors. Junts per Catalunya també demana que qualsevol solució que es proposi acabi en una votació, que s'acabi la repressió i que recuperi la figura del mediador internacional.
Doncs precisament el PSOE ja respost tant a Junts com a Esquerra Republicana i els adverteix que no acceptarà una taula de diàleg entre governs. I enmig de les negociacions, el PSC reconeix Catalunya com a nació i Espanya com un estat plurinacional.
La proposta forma part d'un document marc que el PSC té previst aprovar en el seu 14è Congrés el proper 13 i 14 de desembre. En el text es parla de l'encaix de Catalunya dins una Espanya que aposti cada cop més pel federalisme. Els socialistes aposten per la via del diàleg, de la negociació, el pacte, però des del total respecte per la legalitat.
Mm. Repassem ara altres notícies destacades del dia. Metges de Catalunya portarà demà a Inspecció de Treball la sobrecàrrega que pateixen els facultatius en l'atenció primària. Asseguren que l'Institut de Salut no està complint l'acord que van signar ara fa un any per aixecar la vaga de metges. El sindicat ha fet una enquesta en què gairebé el 100% dels facultatius assegura que té un excés de visites a la consulta. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Segons el sindicat, l'acord s'està aplicant de manera lenta i desigual. Ho atribueix a la manca de voluntat de l'Institut Català de la Salut per contractar facultatius que puguin alleujar la sobrecàrrega i a les traves que hi posen alguns responsables territorials i directius de centres d'atenció primària. Per això, com ha explicat la secretària del sector primària X de Metges de Catalunya, Elena Bartolozzi, han decidit portar el cas davant l'autoritat laboral.
I no és de rebut que en un sistema sanitari que anomenàvem punter, que descrivíem com a punter, tu t'hagis d'esperar mesos, setmanes per veure el teu metge d'atenció primària i et trobis un metge cansat que ja a vegades no sap ni el que es fa.
El sindicat posa com a exemple de la situació que poc més del 3% de les absències programades dels metges, com les vacances, són cobertes per substituts.
La Generalitat vol duplicar l'ús de la bicicleta en els desplaçaments urbans l'any 2025 per reduir 50.000 tones de CO2. Vol que hi hagi fins a 1.500 quilòmetres per fer viatges en bicicleta de llarg recorregut i anima les empreses a tenir aparcaments segurs per les bicicletes dels treballadors. Són alguns dels objectius de l'Estratègia Catalana de la Bicicleta que s'ha presentat avui a Barcelona. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Un dels objectius per al 2025 és passar del 4 al 8% els trajectes diaris en bicicleta. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha fet el càlcul de la petjada de carboni que suposaria.
Augmentar la quota modal de la bicicleta fins un 8% dels desplaçaments urbans contribuiria a reduir 50.000 tones de CO2, 147 tones de diòxids de nitrogen i 13 tones de PMs, de partícules, cada any.
També volen passar dels 600 quilòmetres actuals als 1.500 per fer trajectes llargs o posar aparcaments segurs a les estacions de trens i als llocs de feina. El desig del govern és que els ajuntaments i les empreses designin una persona de referència i planifiquin actuacions triennals, però fins llavors no hi haurà pressupost.
En cultura, a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, el Mas Miró tanca les portes al públic. La masia on estiuejava el pintor i escultor Joan Miró entra en la segona fase de les obres de rehabilitació, tot aprofitant la temporada d'hivern amb menys turisme a la zona. La nova ràdio, David Fernández.
Entre d'altres, es rehabilitarà la cuina per fer-la visitable i al terra del menjador, s'instal·larà un ascensor, s'incorporarà un audiovisual a l'inici de la visita i s'ampliarà la informació de les audioguies. Tot plegat durarà entre 3 i 4 mesos i es portarà a terme gràcies a una subvenció estatal de 210.000 euros. Isabel Oliver és la secretària d'Estat de Turisme.
I en anys successius volem i esperam poder seguir contribuint amb el manteniment i lluïment i posada en marxa encara més, si és possible, d'aquest museu, que és un recurs turístic també, és un recurs cultural de primeríssim ordre, és un tresor.
El govern de l'Estat ja va aportar 200.000 euros per a la primera part del projecte. Per la seva banda, l'alcalde de Mont-roig del Camp i president de la Fundació Mas Miró, Fran Morancho, ha reclamat de nou una implicació més ferma a nivell econòmic tant de la Generalitat com de la Diputació de Tarragona.
Encara terres tarragonines, el port de Tarragona serà un dels eixos centrals de la Tàrraco Bienal de l'any que ve. L'organització ja treballa en la que serà la cinquena edició del Congrés d'Arqueologia i Món Antic, que posarà sobre la taula el funcionament dels ports i el mercat d'intercanvi en l'antiguitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
Una reunió entre científics i experts que explicaran què significava, com eren els intercanvis i quina relació tenien els estrangers quan s'instauraven a la ciutat. Així ho explica el catedràtic d'Arqueologia de la URB i coordinador de Tàrraco Bienal, el doctor Joaquín Ruiz d'Arbulo.
Tarragona s'entén els seus orígens a partir del seu enclavament portuari. La història de la nostra ciutat és la història del port. Van íntima, com tots som molt conscients, van íntimament units. I examinarem com funciona aquesta lògica de què significa viure en port, les relacions comercials, la fiscalitat a l'època romana.
Des de Tàrraco Bienal expliquen que sense el port Tarragona no tindria sentit i que en aquesta ocasió col·laboraran amb el port del Roda o el de Roma, entre d'altres.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Centre Natació Sabadell busca la quarta Supercopa d'Europa a Can Llong.
Les de David Palma s'enfronten la gran final a l'Horizonte de Catània en una competició que es disputarà per primera vegada a Sabadell. L'equip vallesà, gran dominador del waterpolo femení estatal i europeu en la darrera dècada, hi arriba en un mal moment després de cedir el liderat de la competició domèstica en favor del Mataró fa dues setmanes i perdre aquest cap de setmana davant el Mediterrani.
Balanç positiu dels equips femenins a la competició europea d'hoquei patins.
Palau i Manlleu van guanyar àmpliament el seu partit, mentre que el Voltregà el va perdre. Al grup B, les de Plegamans es van imposar a la pista del Merguignac francès, 1-9, i continuen invictes a Europa. I al grup B, les manlleuenques van golejar el Noisy-le-Grand francès també, 15-0, i són segones. Les manlleuenques també van jugar partit d'hoquei lliga i tenen per davant un calendari engrescador.
Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Aquest ha estat un cap de setmana de cites importants pel Club Patí Manlleu. La primera dissabte es tractava de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea Femenina. El conjunt entrenat per Jordi Boada va aconseguir la primera victòria al grup A, golejant a l'equip francès del Noisy-le-Grand per 15-0. Les manlleuenques van guanyar aquest enfrontament amb facilitat. El marcador ho deia tot. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, afirmava que sabien de la diferència de potencial entre els dos equips i que també era important fer el màxim nombre de gols possibles.
Sabíem de la diferència que hi havia, però bé, primer ho havíem de resoldre i després intentar doncs, bueno, fer alguna diferència de gols, perquè el Benfica ja havia guanyat 1-17 i tenint en compte que tenim un grup tan igualat, doncs, bueno, a vegades un gol a baralla general pot condicionar.
I el partit contra l'Alcorcón aquest diumenge va ser una mica més igualat. Deixat enrere aquest cap de setmana de dos partits, el pròxim arriba un dels duels més esperats de la temporada. El líder intractable de la categoria, el Palau, visita Manlleu. Una setmana més tard, a la Copa d'Europa, les osonenques rebran el Benfica el 7 de desembre en un duel clau per les aspiracions europees dels dos conjunts. Agafem-nos forts, que venen revolts.
Mentre que les de Sant Hipòlit van caure a la pista del Benfica 5-1 i perden pistonada amb les dues primeres posicions.
En bàsquet, l'Uni Girona torna amb força.
Després de l'aturada per seleccions, les gironines van tornar a la Lliga Femenina amb una contundent victòria a la pista de l'Extremadura, 42-70, i continuen líders en solitari. Escoltem el tècnic de l'equip català, Eric Friis.
La posada en escena de l'equip seriosa ha fet encarregar el partit des del primer moment i no hem parat, no? Vull dir que hem arrodonit 40 minuts de treball molt bons, fins i tot el quart període no hem deixat de treballar i de mostrar seriositat al partit i no desconnectar davant possibles futures cites.
Parlem de futbol, el Nàstic ja guanya amb Saligrat.
Els tarragonins que estrenaven entrenador després de la destitució de Bartolo es van imposar a l'Egea 2-0.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem com sempre demà. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les violències masclistes són responsabilitat de tota la societat i la resposta ha de ser col·lectiva. Des de la Diputació de Barcelona treballem amb els municipis per uns territoris lliures de violències masclistes, igualitaris i segurs per a les dones.
Més informació a diva.cat/25N. Diputació de Barcelona.
Estic en una boy band. Estic en una boy band. Treballo en una boy band. Estic en una boy band.
That's
Notícies en